Arribarem a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Menorca es prepara per commemorar un any més el Dia Internacional de la Dona. Els actes que acompanyaran l'extens programa d'actes que preparen tant els diferents ajuntaments de l'illa així com el Consell Insular de Menorca s'estan donant a conèixer aquests dies previs al 8 de març. Un any més, la mirada posada a les dades, que segueixen ratllant per si soles. El Centre Assessor de la Dona durant el 2025 ha atès 352 dones, ha obert 158 expedients nous. El perfil de les persones ateses són dones d'entre 31 i 50 anys i la majoria han patit o pateixen violència física i psicològica. Destaca i fa fredor els casos de violència sexual, que amb la posada en marxa del centre de crisi Veronique ha atès 59 persones, 55 víctimes de violència sexual i 4 familiars. Xifres que signifiquen un augment del 46,5% dels casos d'abús sexual si els comparam amb els registrats l'any 2024. Dones i fietes. Dones adultes que han abusat d'elles quan eren fietes i que no poden viure la seva vida en plenitud per culpa de ses seqüeles, o bé fietes víctimes ara d'aquest horror i que quedaran marcades per tota sa vida. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Betre Ràdio. Avui és dimecres, és 23-25 de febrer.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts.
Comença l'espectacle ara.
Avui és el Dia Internacional de l'implant coclear. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Tu això no necessites, d'implants coclears, que no?
No, per ara no.
Per ara no. Anem, no. Sí, toquem. Llenya el que faci falta. Va, que us explicaré un parell de cosetes. Va ser cap allà del 1953, quan dos metges francesos... Dos otorrinolaringòlegs van començar a realitzar estudis i proves estimulant amb electricitat, a través d'electrodes al cos humà, diferents nervis del cos humà. Això va permetre fer el primer implant a una persona sorda per tornar a sentir-hi cap allà del 1957. Un invent que va funcionar uns dies, però que amb el temps va deixar de funcionar. Després van fer un segon intent, que tampoc va funcionar. I com que aquests dos metges creien que el que estaven investigant era beneficiós per la humanitat i no volien fer negoci, no van registrar i es van negar a vendre els drets a firmes comercials. Llavors, clar, quan es van quedar sense fons i doblarets per la seva investigació, no van poder continuar implantant. Però va ser gràcies a ell, en André Journaux i en Charles Eyres, i els seus documents futurs científics van seguir ses investigacions. I sabeu qui va ser finalment el metge que va fer el primer en realitzar una estimulació directa en el nervi auditiu d'una persona humana? Metge de San Francisco, de San Francesc, Estats Units, Axel, què tal, com estàs? Passa. Bon dia. Espera, necessites d'implants? No.
També a les orelles, no.
No, però és que aquí els que estem fent feina
bon
a la
dia,
ràdio...
Excel. Bon dia, Pere.
Estic pensant tots... quin implant necessites.
Imagina.
No, aquí a la ràdio tots un dia o altre amb això del so necessitarem qualque cosa, perquè amb els auriculars no seria el més saludable per cuidar...
N'hi ha una persona en aquesta taula que té dèficit d'oïda.
I no direm qui.
Perquè jo a vegades em poso els auriculars després d'ella.
Ah, ella.
I sempre està el volum rebentat. D'ella persona.
D'ella persona, clar, sí, sí. L'única persona dona que hi ha en aquest equip ara mateix.
Jo no he dit res de dona. Una persona és femení.
Ah, molt bé, molt bé. Bueno, va ser un metge de San Francisco, als Estats Units, 1962, que va realitzar aquest primer implant en el nervi auditiu, i el primer a Espanya es va realitzar el 1985. Gràcies a això, milers de persones sordes es poden beneficiar d'aquest invent que a dia d'avui ha anat evolucionant molt i que es comercialitzen per tot el món. A més, continuen els estudis i els avanços progressen a la velocitat del so. Va, que la pregunta d'avui ve relacionada amb la velocitat dels sons. Esteu preparats?
Home,
sí o no, va, home, és de ràdio, sí? Sabent que no és ni constant ni exacte, perquè, clar, pot dependre d'alguns factors com la temperatura, el medi, si és aire o si és aigua, sòlid o líquid, a quina velocitat de propagació sol viatjar el so?
Quina és la unitat de mesura?
Segons.
Metres per segon.
Metres per segon.
400.
400.
No, tio.
400 metres per segon.
Moltíssim més.
Moltíssim
més. 100 milions.
No, opa! Això serien quilòmetres hora.
Opa, en Excel.
Estem dient metres
Estem
per segon.
Estem dient per metres per segon, no quilòmetres per hora, metres per segon.
Ah, jo estava pensant en hectolitres.
Bueno, li donarem per bo avui a en Pere Gibert perquè coincideix que el 4 està dins la xifra de 3 nombres, per tant, ja tens dues coses que van bé.
No, però és molt més gros.
Són 300... 43 metres per segon.
Hòstia, tio, molt bé!
Si llavors ho vols fer en quilòmetres, ja seria 1.235,5 quilòmetres per hora.
Ho has calculat ara, això?
Ara mateix, en un moment.
Fuà, mira, no entenc res. Necessito un implant.
Bueno, va, anem a veure què fem avui pel programa.
Començarem el programa amb una alerta per estafa, en aquesta ocasió via Bizum. El cap de la policia local de Ciutadella, en Diego Pastrana, ens explicarà com podem evitar caure en aquest nou engany. Conversarem també amb l'arqueòloga Cristina Bravo sobre les descobertes fetes a un dels jaciments més rellevants de Menorca, el més gran de fet, a Torre d'en Galmès, que es troba a Ló. El nostre genealogista Toni Tudorí ens explicarà una nova història sobre algun personatge destacat del passat de la nostra illa. I és dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic. Avui, la botiga de llançaria Mangoline, de Mo.
I d'aquest és el menú que tenim preparat per avui, des d'ara i fins la una, i és el torn d'en Excel Camarasa. Li posam la seva sintonia per no preguntar-li coses de llançaria, que no cal,
La llançaria.
I anem a parlar de l'actualitat menorquina, que per on
passa,
company.
Sí, amb una notícia que perfectament la llançaria a la brossa, perquè parlem de casos de violència sexual. Durant l'any passat se'n van registrar 63 i la majoria són víctimes durant la infància i ho expliquen ara d'adultes. El centre Veronique constata que la violència sexual ha crescut pràcticament un 50% i passa de 43 casos el 2023 a 63 l'any passat. Un 42% dels casos atesos el darrer any al centre són víctimes de violència sexual durant la infància, però que ho expliquen ara perquè necessiten ajuda. Sentim la cap del Servei d'Igualtat i Diversitat del Consell, Victòria Coll.
Els està suposant un entrebanc en sa vida adulta, ja sigui per mantenir relacions sanes amb parella, ja sigui seqüeles derivades d'aquest abús.
I el Centre Assessor de la Dona durant l'any passat ha atès 158 dones amb expedient nou, 352 en total, i s'han realitzat pràcticament 2.000 visites. La majoria de dones ateses tenen entre 31 i 50 anys, tot i que hi han duit des d'adolescents fins a dones de la tercera edat. La violència física i psicològica continua sent la més freqüent, però baixa pràcticament un 20% respecte a 2023, tot i que, això sí, creixen altres tipus de violències.
La que més atenem és la violència física i psicològica, amb 178 expedients, i la ceguesa psicològica en 106. Però recalcar importantment l'increment que hem vist en quant a l'atenció de dones víctimes de violència sexual.
La violència econòmica es manté per damunt dels nivells del 23, la violència vicària es manté estable, però cada cas és d'una gravetat extrema. Més qüestions. A Moscou, una vintena d'ucraïnesos i representants polítics es van concentrar ahir per recordar que fa 4 anys de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Va ser un acte íntim i emotiu amb l'objectiu de visibilitzar que el conflicte encara continua vigent i afecta diàriament la població. No van faltar mostres de suport entre els residents ucraïnesos aquí a l'illa, que van encendre espelmes i van guardar un minut de silenci en record de les víctimes. Els assistents també van entonar l'himne d'Ucraïna. Sentim dues de les ucraïneses que van assistir a l'acte, Nadaria i Nanna.
Algo que pasa con un país libre, civilizado y democrático que está atacando otro país. Y ya como no es noticia, pues para nosotros es importante seguir hablando de esto. Y también es un acto para nosotros, para estar juntos.
Mis padres y mi hermana no pueden salir y están hasta ahora viviendo en Ucrania, en Kiev. Hay días que tienen media hora de luz en todo el día. Por esto estoy esperando que acabe todo y para poder ver ellos.
I acabem explicant que el Bisbat ha cedit de manera gratuïta una casa al Consell per ampliar l'acolliment residencial de menors. Es tracta d'un immoble de 7 habitacions i un pati que funcionarà de manera provisional mentre acaben les obres del futur centre d'acollida. Actualment s'atenen prop de 300 casos a l'any de menors en situació de risc. Hi ha 60 menors en acolliment residencial, 40 són fora de l'illa, 34 més en acollida i la resta, 22, estan repartits per edats entre el pis d'acollida i la casa de la infància. Sentim el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga.
I estem contents perquè col·laborem a una bona obra. És una cooperació a una obra magnífica, perquè atendre la infància més vulnerable, més desemparada, per a nosaltres entra també dins de les finalitats nostres de l'Església i del bé comú que cercam tots a la societat.
El Consell ha reforçat els equips d'atenció a aquests menors amb 10 professionals nous.
I d'aquestes seran les notícies. A les 2:30 n'hi haurà més ampliades i de noves amb les que encara està fent feina el nostre cap dels serveis informatius d'aquí del Dia Menorca.
Gràcies. Responsable gerent, també.
Senyor, responsable gerent, sí. Coordinador, també. I el nostre cap dels serveis meteorològics, també d'aquí del Dia Menorca, com us ha de dir ara?
Aquí tots som caps, eh?
Clar que sí. Per cert, avui tenim en Pere Pelegrí aquí com a cap tècnic de...
Bon dia, Pere.
De sa peixera.
El temps, idò, continua molt estable. Com ahir, les bromes i els bancs de boira del matí han anat donant pas a un migdia de cel ben blau i assolellat. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament amb mínimes nocturnes de 8 graus i màximes que durant el dia arribaran als 18. El vent bufarà avui amb poca força, de migjorn i amb canvi de direcció a llevant a mesura que avanci la jornada.
I d'aquesta és la previsió meteorològica. Són les 12:16 minuts. Pausa i seguim.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El Dia Menorca.
La policia local de Ciutadella alerta a través de les xarxes socials d'una nova estafa, en aquesta ocasió a través del compte de Bizum. Es tracta del Bizum per error i el mateix nom explica bé com és l'excusa emprada pels que intenten que piquis a l'engany i robar-te els doblers.
Tenim comunicació amb en Diego Pastrana, cap de policia local de Ciutadella. Com estàs, Diego? Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, ben animat.
Ben animat, eh?
tenia una classe de tercer de primària de Pere Casasnovas aquí dintre, que estan fent una visita a les dependències.
Mira,
i estàvem ben animats. Tot eren preguntes dels joves.
Bueno, important aquest contacte i aquesta... estar propers, no? A la
sí,
policia,
sí,
amb els instituts, amb les escoles...
Han d'humanitzar les institucions.
I tant que sí. I també en les edats que són corresponents, que avui en dia ja amb les xarxes socials i els mòbils, els joves tenen accés molt prest a tot el que són estafes. Clar, jo no sé si s'has de Bizum per gent tan jove també, però vaja,
doncs sí,
sí, no?
Sí,
també.
Sí, mira, nosaltres, bueno, com bé sabeu, tenim un servei de policia tutor que donem servei a totes les escoles i instituts, i una de les coses, un gran cavall de batalla avui en dia, són el tema de xarxes socials i tot el que es fa envers els mòbils. Jovent avui en dia, tot el que fa tema de Bizum s'ha normalitzat, inclús a edats ja de molt jovenets, no? Per tant, sí que es deu que des de ben des d'inicis, les primeres xerrades que feien dins les escoles, és això, que el tant amb els mòbils, tant el que es miren com el que fan i la interacció que fan, tant amb coneguts com desconeguts, sí, sí. Mm-hmm.
Aquesta estafa que hem fet, que ha sigut la que ha dit anem a telefonar en Diego, abans que ens expliqui. Perquè aparentment és un fet innocent, una persona que s'ha equivocat, sí, que això ens pot passar a tots, que de ben segur, si no t'ha passat a tu, li ha passat a algú que tu coneixes, ai, que vaig enviar un Bizum i ho vaig fer tant de veres que al final vaig a posar un telèfon que no tocava. Bizum per error, en què consisteix aquesta estafa, Diego?
Bueno, el Bizum per error heu de tenir en compte que això ja ve d'una estafa prèvia, val? Això ja ve d'una compte hackejada, val? I d'aquella compte de banc hackejada, ells es treuen aquell doblers i amb aquell doblers te fan el Bizum a tu, val? Vull dir que, per tant, ells no juguen amb els doblers seus, ells ja juguen amb els doblers de tercers. Ells te fan un Bizum en el teu mòbil. Tu quan veus que has rebut aquella quantitat, tot d'una te sorprens, i de repent, al cap de pocs segons, rebes un WhatsApp i te diu, m'he equivocat, per favor, torna'm els doblers, però torna'm-los en aquest nombre de mòbil. I te donen un altre nombre de mòbil, no el mateix mòbil. Per tant, ells ho treuen d'un altre compte i tu els hi fas ingrés a un altre compte. I per tant, i allà ells es queden les teves dades i després te buiden la teva compte. I acabaran molt al tanto.
Molt al tanto. Llavors, ja prové aquest Bizum inicial de doblers d'un compte bancari que és robat. I
correcte.
Normalment que es posen en contacte amb tu a través d'un altre missatge, d'un missatge per WhatsApp, d'un missatge de
correcte.
Text normal o te telefonen.
Un missatge de WhatsApp.
És WhatsApp.
Ells t'envien un WhatsApp. I bueno, vull dir, tu de repent veus que reps la notificació d'un Bizum i en els segons te diuen, ostres, a través d'un altre mòbil, te diuen, perdona, m'he equivocat, t'he fet un Bizum per error, torna-me'l per a tornar-me'l en aquest número o en aquesta compte, és un altre diferent del que t'han enviat. I la gent, innocentment, diu, ostres, no és un doblers meu, i ho tornen. I en aquell moment, a partir del moment que tu tornes a fer el Bizum de tornada, que el fas a l'altre compte, ells es queden amb el teu nombre de compte i te'l hackegen i te la buiden.
El Bizum va néixer justament com una eina ràpida i còmoda per enviar diners entre els teus contactes.
Correcte.
Molt ràpidament, avui en dia, clar. Com que funciona, compta amb milers d'usuaris, fet que com no passa desapercebut pels ciberdelinqüents i pels hackers.
Que, a més, hem de tenir en compte que ells el que fan és enviar-te missatges de pressió, no? Per favor, t'he enviat els doblers per error, m'ha fa falta, per favor, torna-me'l tot d'una, m'he equivocat. Clar, molta gent, amb bona fe, ho torna tot d'una. Jo el que sí que recomano en aquests casos és que davant el dubte, en aquest cas els competents per investigar aquests casos són els departaments de ciberseguretat, tant de la Policia Nacional com Guàrdia Civil. Val? Davant qualsevol dubte, tot d'una una telefonada a la Policia Nacional o Guàrdia Civil o personar-se allà mateix i mostrar els WhatsApps en aquell moment. I a veure què te diuen. I si no, també posa-se en contacte amb l'entitat bancària de cadascun. Per què? Perquè avui en dia no és un joc. Avui en dia estan passant verdaders drames de comptes bancaris que s'estan buidant. I s'estan buidant cap a països de l'est, cap a països que és molt difícil després recuperar aquestes quantitats econòmiques, que a vegades estem xerrant de quantitats molt importants.
Clar, no només perds la...
I clar, no tothom té l'agilitat que pot tenir una persona jove, però a vegades això ho fan amb persones majors, perquè no tan sols és el tema del Bizum, són moltes coses. Hi ha WhatsApps que reben ara per ara, diguent que la DGT, la Direcció General de Trànsit, no envia ni WhatsApps ni correus electrònics, es notifica tot d'una forma oficial. Després també te diuen, hi ha altres tipus d'estafa, com hi ha un paquet d'Amazon o de Correus o alguna cosa que està retingut. És de pagar una petita taxa per recuperar-lo. Tampoc que s'ingressi res. Trucades clonades amb veu amb intel·ligència artificial. Al tanto. Qualsevol dubte que tinguem envers les xarxes socials, el primer que hi ha que fer és constatar qui és qui ens ha enviat aquell missatge, constatar que és una entitat bancària o és una entitat acreditada, i si tenim dubtes, encara més a més, Policia Nacional o Guàrdia Civil. Per la vida, facin coses impulsivament perquè després ens podrà saber greu.
Sobretot això, pensar en calma, consultar si podem amb el banc, amb la policia local, amb la Guàrdia Civil, amb qui sigui, i no prendre decisions ràpides i menys si encara m'ho posen pressa. Ni que siguin
correcte,
que tu has guanyat uns doblers, que jo necessito aquests altres, però ja m'has donat també dues pistes, Diego. Si són dos nombres de mòbil diferents, aquí hem de sospitar, perquè també es ve que hi ha persones que els hi ha passat. I si pots telefonar i ratllar amb una persona normal i corrent i el mòbil és el mateix, és una persona que s'ha equivocat.
Exacte,
però ja tenim
exacte.
Una pista, són persones que només te tenen per WhatsApp, no pots tenir una conversa per telèfon, i són dos nombres de mòbil diferent, des d'on t'envien el visum error i des d'on volen rebre l'altre visum. Heu detectat també telefonades de països que també són estafes, que tenen nombres que són comuns com el 93 de Barcelona o el 971,
sí,
que són de Girona,
sí,
però
sí, sí.
Amb el símbol de més davant, que ja ens estem anant a països de l'est, com deies?
Correcte, sí, sí. Això, penseu que a vegades les consultes d'aquestes, nosaltres, el que és posar denúncies d'aquest tipus, a nosaltres no ens posen, perquè se'ls posa Policia Nacional, però consultes a nosaltres se'ns en fan constantment. Val? I sí que és bé que són... però és que això ens està passant a tots, jo particularment també m'està passant. Estar rebent telefonades de telèfons que dius, escolta'm, d'on m'estan telefonant? Jo l'altre dia, companys d'aquí a dintre deien, és que han rebut telefonades des d'Iran, des del Iemen, des de països de l'est, vull dir, això és surrealista, Per tant, quan paguem un nombre de telèfon que ni toca ni freda, com deim nosaltres, no l'agafeu.
Ni tornar a ser cridada, tampoc.
Jo no recomano agafar cridades de països estrangers. A veure, si és que tens un familiar que viu allà, evidentment, te l'ha de dir, però si tu no tens cap vincle amb un país estranger, amb un país d'Àsia, amb un país de l'est, no agafis una cridada d'allà, perquè potser és una cridada fraudulenta i t'estan hackejant alguna cosa. És el meu consell. Davant qualsevol dubte, o posa't en contacte també amb la teva operadora de telèfon o amb la Policia Nacional. Ja ho faria així, eh?
I doncs moltes gràcies, Diego Pastrana, per aquests consells. Calma davant de qualsevol situació estranya que tinguem davant del mòbil, i alerta també amb aquests nombres, 93, que a vegades és, això és telèfon de Barcelona, si du el símbol més davant, no agafeu la cridada i
correcte.
No torneu tampoc la telefonada, perquè aquí tenim una estafa darrere. Moltes
correcte.
Gràcies, Diego, una forta abraçada.
Bueno, una abraçada, que tingueu bon dia.
Igualment.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:27, canviem ara de tema perquè els arqueòlegs que estan fent feina a la nova campanya d'excavació de la Torre d'en Galmès han aportat informació nova sobre el sistema de construcció del talaiot central del jaciment arqueològic més gran de Menorca i de les Illes Balears.
Sota la direcció d'aquesta campanya, les arqueòlogues Irene Riudavets i Cristina Bravo i l'equip de professionals han descobert una escala monumental d'accés a la part superior del talaiot. Cristina Bravo, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, estàs a peu de terreny, no?, en aquests moments, si no m'equivoco, Cristina?
Sí, sí, exactament. M'he tret els guants per poder parlar i estic ben davant del talaiot, o sigui, que aquí estem fent feina, sí, sí.
Què és el que heu descobert? Com és aquesta escala que forma part d'un dels descobriments d'aquesta nova campanya que esteu fent a la Torre d'en Galmès?
Exacte. Bueno, van començar a excavar el talaiot principal de Torre d'en Galmès per poder, pues, trobar més sobre les seves característiques, a més de tractar els problemes que podia tenir d'estabilitat, no? Això és una campanya d'excavació i restauració, i durant els treballs, pues, hem localitzat a la façana, que mira al sud, una escala monumental, molt semblant a la que tenen el poblat de Cornia Nou, el talaiot principal d'allà, d'aquell poblat.
Aquest jaciment també el coneixeu bé, Nairene i tu.
Sí. Bueno, ja a Cornia hem participat en el passat. No hem dirigit campanyes allà, però sí que, òbviament, el coneixem perquè hem col·laborat allà anys enrere i estem molt a prop en altre projecte, ben al costat, el poblat anellòtic veí que queda a Cornia Nou, que seria Sacudia Cremada.
Sacudia Cremada,
un altre projecte.
Cert, ara m'havia confós. Com és el sistema? Com és el sistema de construcció utilitzat en aquesta escala central?
Bueno, hem descobert que el talallot de Torrengau, més aquest talallot principal, és massís, com molts dels talallots que tenim aquí a Menorca. Està fet a base d'un sistema constructiu, a base d'anells concèntrics. Hem de pensar en un talallot com una ceba, no? I van fent capes de ceba, que seria pues, uns anells de pedres de grans mides i que es van fer paulatinament més petits al centre. I entre anells hi ha un reble de pedra més petita. Després el que hem trobat en aquesta façana, no? La que mira al sud, la que mira a la mà, aquí una escala a mitja alçada. Vale? Tenim un edifici al sud que s'adossa al talallot i l'edifici forma una mena de plataforma o de terrassa. I a partir d'aquesta terrassa pujarien, ja tindrien els usuaris del talallot accés a l'escala.
I sabeu quina funció podria ser essa d'aquesta escala?
Ai, pues ara és el que ens toca pensar, no? Ara, un cop acabin les excavacions, haurem de fer tot el treball de laboratori, d'estudiar els materials que hem trobat en els diferents espais, la cronologia i poder determinar quin ús podria tenir. De moment, és tot hipotetitzar sobre possibilitats. Òbviament, és un accés a la part superior del talallot, però, bueno, degut a la monumentalitat que té, segurament no només seria funcional, no només és per pujar i controlar el territori circundant, sinó que també podem plantejar-nos possibilitats com actes de representació social, certes persones que pugen allà dalt, no només una bona visió del territori, sinó que des de baix també la gent té bona visió del qui puja a dalt per fer, qui sap, no? Algun tipus d'acte important. Uh-huh.
I de quina època data exactament? O és ara també feina que toca fer després de la feina de camp sobre terreny i d'estudi?
Mm-hmm. Bueno, ara, a priori, amb els materials que s'han trobat tots aquests mesos, sí que podem dir que és el talallòtic inicial. És a dir, que aquesta escala, aquest talallot està funcionant, s'ha construït i està funcionant cap al 1000 abans de Crist. Llavors és una estructura d'uns 3.000 anys d'antiguitat.
Mm-hmm. I ara s'ha presentat els estudis de la campanya actual sobre terreny, que encara hi esteu fent feina a dia d'avui, supos que en queden unes quantes, i després toca fer feina d'estudi, Cristina?
Sí, exacte. Bueno, a diferència dels altres projectes que tenim, per exemple a Sacudia Cremada o a Talatí, aquesta campanya és una única. És un projecte que es va licitar per part del Consell Insular de Menorca, amb una dotació econòmica que venia del Ministeri de Cultura, del govern espanyol, i té un inici i un final. No? Per tant, aquesta licitació es van presentar juntament a l'empresa amb la que la van guanyar, Cat Arqueòlegs, una empresa de Catalunya, i tenim un any de terme. Vam començar el juliol i hem d'acabar el juliol. Uh-huh. Per tant, tot el talallot quedarà excavat i als seus voltants. Per tant, a partir d'aquí uns mesos, qui visiti Torrengau més pues podrà veure-ho.
Ja podrà veure aquesta escala.
Podrà tenir un altre element, exacte.
Fantàstic. Sí, sí. Heu trobat ceràmiques o objectes també al voltant d'aquesta escala monumental?
Sí, bueno, ceràmiques, alguns ossos de restes animals, s'han trobat també restes carbonitzades que haurem d'estudiar de què són, no? Si són de troncs, si són de vigues, per a què servirien, de quines espècies vegetals, no? Això és tot el que podem veure amb els estudis que fan els especialistes en cada matèria, no? Tenim l'especialista que estudia els ossos d'animals, l'especialista que estudiarà el carbó, i entre tots pues, sabem quina informació més podem afegir, no?
Idò, que s'afegeixi molta més informació i que ens ho conteu aquí al Dia Menorca, quan la tingueu. Moltes gràcies, Cristina.
Exacte,
que vagi molt bé.
Gràcies. Igualment.
Adéu. Disfruteu avui del solet, que fa Torredengau més.
Sí, ara aquesta setmana és un plaer estar aquí.
I tant que sí. Fantàstic.
Genial.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és... Història.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IV3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IV3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des de Castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé, paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo tiene ahora sin pensar.
Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la tenga que se baila así.
Izquierda, izquierda.
Derecha, derecha, delante, detrás.
Ponte detrás.
Un, dos, tres.
Un, dos, tres. Ja hi som,
va, avui sí, a la segona sí. Toni Tudorí, molt bon dia, com estàs?
Bon
dimecres,
dia,
dimarts, dimecres.
Avui és dimarts, avui
no,
és dimarts,
dia
24. Sí.
És dimecres.
Què dius ara?
Dia 25. Te'n recordaves que teníem la secció fallida d'ahir o no?
Que no estàvem ahir, no estic ahir
estàs
parlant.
Estàs fent un viatge en el temps. Ahir dimarts, per als oients que no ens van escoltar i que no saben de què va la cosa, que estem ratllant,
sí.
Ahir vam tenir sí. algun petit problema tècnic just quan entrevistàvem en Lluís Soler, actor, que demà serà al Teatre d'Esborn amb La Tempestat de Shakespeare.
Sí.
I després, clar, vam tenir tants problemes tècnics que vam perdre uns minutets per la ràdio i en Toni Tudorí no va poder fer la seva secció. I com que ens l'estimem
ja,
tant,
no puc...
doncs, els demà, dimecres,
ja,
avui...
Jo no puc competir amb un entrenador de futbol defenestrat, que és el que passava.
És això, la roda de premsa del Mallorca de futbol va ser la que ens va boicotejar a part del programa.
Ho va omplir tot.
Tot.
Hasta nosaltres.
Però va, que no mos boicotegin més el futbol ni ningú. De què xerram avui a les cosetes d'en Tudorí?
D'ahir tenien que xerrar, i avui no ho sé ben bé, tenien que xerrar d'un escultor. D'en Torquat Tasso Nadal. Perquè Menorca, curiosament, ha sigut una terra que ha donat uns quants d'escultors. Avui parlarem de què, però en tenim més en cartera. Escultors d'una certa categoria.
I tant.
Escultors d'aquests que fan escultures.
Escultures, sí.
Sí, a vegades amb pedra, picant amb un... I a vegades és a base de fosa. Fan un motllo amb guix i després fan una figura en guix, després fan un motllo i aquell motllo l'omplen de bronze. Uh-huh. Ho sabies, això?
Sí.
Sí.
Un poquet ho sabia.
Bueno, jo tampoc no gaire, no pensis. Clar, com que si t'has col·locat dimarts, dimecres, pots agafar en falta per allà on vulguis. Bueno, doncs mira, teníem que parlar d'un escultor, perquè això venia com a conseqüència de que havíem parlat d'en Lluís Tasso Gunyalons, que havia estat un impressor primer i després un editor molt important de Barcelona, del segle XIX, que havia nascut a Mó i era hereu d'un Tasso, d'un primer Tasso, Pitaluga, que havia arribat a Mó cap allà 1783 o 84, estic parlant de memòria. Clar, aquest llinatge Tasso, llinatge italià, no s'atura només amb en Lluís Tasso Gunyalons. N'hi ha un altre Tasso, que és aquest, que dèiem, un germà d'aquest, perdó, el germà gran, es deia Bartomeu i era fuster, no era editor ni era impressor. I aquest Bartomeu, que va ser el primogènit d'aquella branca dels Tasso Gunyalons...
Fill d'en Lluís.
Que és en Lluís, l'impressor i editor, no. El seu germà gran,
el
primogènic, sí, que era el Bartomeu, va i se'n va anar cap a Barcelona. I allà es va casar amb una dona de llinatge Nadal, que era catalana, en principi, no? És curiós, perquè aquí mirant les dades que dona la Viquipèdia, que en dona moltes, diu una cosa que no l'acabo d'acceptar, i és que diu que el pare d'aquest Torquat Tasso era també nat a Barcelona, quan jo diria que va néixer Mó. No tenc el paper davant, però la resta de germans van néixer Mó, en conseqüència ell, que era el primer, dubto molt de que nascés a Barcelona a 1815, quan el seu pare es havia casat l'any 1814. No crec que anessin a Barcelona, tinguessin el fill i tornessin Mó per tindre tots els altres. Però va ser... La veritat és que l'acta sí que l'he trobada de naixement seu i posa que son pare era nat a Mó en 1815, la qual no lliga per cap de les maneres. Bé, bueno, no ens empatollem més. Aquest bon home neix a Barcelona en 1855 i es veu que era un noi bastant espavilat i amb una precocitat artística bastant important, perquè amb prou feines dels 16 anys ja va a l'escola d'arts de la Llotja de Barcelona, i d'allà ràpidament, en poc temps, va saltar, una vegada acabats els estudis a Barcelona, a l'Acadèmia de San Fernando de Madrid. I estant d'allà, resulta que cap allà l'any 1880, aproximadament, li donen una beca per anar a l'Acadèmia Espanyola de Roma. O sigui, que es veu que era un noi que era una bona, tenia una bona perspectiva de futur. Sí, es veu que sí, anava bastant bé, no? I aquí comença una carrera que una primera part, la fa a Barcelona, però cap al 1880 se'n va anar a l'Argentina, va fer un temps, va tornar a Barcelona, i fins que, d'acord amb les dades aquestes que costen per aquí, espera que m'ho miri, que no vull...
Va passar per Itàlia abans d'anar a Argentina, no?
Sí, va passar el patronat de l'Acadèmia Espanyola de Roma. Uh-huh. Aquí diu, destinada a profunditzar l'estudi de l'escultura i aplicar els coneixements obtinguts al perfeccionament de la seva tècnica. La veritat és que l'any 80 se'n va al Rio de la Plata, va estar a Montevideo una temporada, torna a Barcelona i aquí treballa moltíssim. Ell va tornar a Argentina, segons diuen, l'any 1895, dada que tampoc m'acaba de lligar, salvo que anés i tornés, perquè el 95, perdoneu que us digui, no, sí, se'n va el 95 a l'Argentina i ja pràcticament ja no torna a Barcelona. Obres reconegudes d'ell, aquí hi ha una llista de més de 95, començant l'any 1876, quan tenia 19 anys, però podem destacar, per exemple, l'escultura del pintor Antoni Viladomat, que és de 1887, uns relleus en el fris lateral a l'esquerra de l'Arc del Triomf de Barcelona, dedicat a les arts i les ciències, el monument a Roca i Pi a Badalona, monument a Evarist Arnús i Ferrer l'any 95 a Barcelona, aquest monument a Evarist Arnús l'any 36, que va ser un banquer, i és allò que no els va agradar, els de la CNT, segurament tota la FAI de l'any 36, perquè el van fer terra completament, no? Però aquí ara podíem parlar de muntanyes, Clar, aquest home, si en 50 i pocs anys fa la vora de 100 obres...
Acabem de perdre comunicació amb Antoni Tudorí, que ens estava comentant les més de 100 obres que té en Torquat Tasso Nadal. Ja tornes a ser aquí?
Torno a ser aquí?
Sí.
Interferències, eh? Oi.
I doncs, comentaves que
ara
tenim
no
unes 100 estàtues, escultures d'en
sí.
Torquat Tasso Nadal entre Espanya i Argentina.
Sí, 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 sí. Sí. I, bueno, podíem definir un munt d'ells, però no sé si havia parlat dels que va quedar a Barcelona fins a l'any 95. I espera que ho trobi per aquí.
Ja remena papers.
Però, sí, no, està ben aclarit. El d'Antoni Viladomat, l'escultura, el pintor,
l'escultura, sí,
que aquest encara existeix.
L'estàtua d'Antoni Viladomat és obra d'en Torquat Tasso, també?
Sí, 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 del 87 a Barcelona, sí, sí. Lo dels frisos, els relleus del fris lateral de l'Arc del Triomf,
del Triomf de Barcelona,
són del 88, sí, sí. Monument a Roca i Pi, que si em perdoneu, però no sé qui és, devia ser un personatge important, perquè Badalona té, encara hi és, des de l'any 1894, i deia que el monument a Evarist Arnús, que va ser un banquer barceloní, que el va fer l'any 1895, tot just abans d'anar-se'n a l'Argentina, i aquest el van enderrocar l'any 36 els anarquistes. Els veu que li tenien una miqueta de mania. Ai, que teníem el Messi Lecoq.
Darrer minutet per dir-nos l'última informació d'en Tasso Nadal que més t'agradi.
Bueno, doncs res, que és un personatge que l'haurien de reivindicar d'alguna manera per la seva quantitat. D'origen menorquí. Son pare era de Mo, ell ja era de Barcelona. Encara que la Wikipedia digui que son pare era, que l'avi, perdó, que son pare era de Barcelona. I podíem parlar que va tenir una filla, que va ser una soprano coneguda, però bueno, això és una altra història.
Idò, queda dit, Torquat Tasso Nadal, que hem descobert avui gràcies a ses cosetes d'en Toni Tudurí. La setmana que ve dimarts, eh? Si sí, tot
bueno,
va bé.
Esperem que tot sí. Vagi bé, que el Mallorca ja tingui entrenador i que no es creuin les coses, perquè avui he llegit que encara no n'hi havia d'entrenador.
No.
O sigui que ahir és el que es va despedir, però no en tenen cap de nou.
Però encara no n'hi ha. T'hi pots postular tu.
No. Pobre de Déu. Mare de Déu, senyor.
Toni Tudurí, forta abraçada.
Toni, fins dimarts.
Igualment.
Adéu.
Vinga, fins dimarts, va ser a sort. Adéu.
El dia Menorca, fet a casa.
Hola, bon dia.
I sí, recte final del programa. A on has dit bon dia tu avui al matí?
Hem visitat la botiga de llanceria Mangoline, de Mo, que és a punt de tancar les portes per jubilació de la seva propietària, Ana Carmen Jiménez.
I ja has trobat qualque coseta interessant, o no?
Alguna cosa ja,
Alguna sí.
Bé. Us en recordeu, aquells ja mítics aparadors d'aquesta botiga?
I tant.
Li queden pocs dies.
Ben picantets, eh, els aparadors per aquells que passen per allà. Vinga, va, que hi entram.
Carmen. Hola, bon dia, com estàs?
Pues aquí estamos, yo qué sé. Saliendo adelante, procurando hacerlo lo mejor posible dentro del lío que tenemos, porque ha sido una decisión muy, muy precipitada no, llevo 7 años pensando, este año me retiro, y un año más, han pasado 7 años, y ya, entonces ya tomé la decisión, dice, va, hasta aquí, se acabaron los 7 años, y empezamos la semana pasada a liquidar. La gente que nos conoce sabe que tenemos muchas cosas muy buenas y muy bonitas. Y bueno, y aquí estamos procurando atender a la gente lo mejor que podemos, porque claro, estos días no es a lo que estábamos acostumbradas nosotros. Nosotros estamos acostumbradas, tanto mi dependienta como yo, que lleva conmigo 24 años.
24, ¿eh?
Sí. Pues a meterte ahí en el probador con esa persona y decir, vamos a ver. Y si hay que estar 2 horas, pues está 2 horas con una. Pero te irás con algo o no te irás, porque te lo puedes pensar perfectamente. Pero te enseñaremos a cómo tienes que comprarte un sujetador o un tal. Porque Al final llego a la conclusión de que después de 30 años que para comprarte un sostén tienes que saber ingeniería. Porque sí, todos son sostenes, todos son bañadores, pero claro, cada persona es un mundo. Y el cuerpo de cada uno también. No vale hasta decir, hay una 95. No, no es así. Entonces los nuestros sí que somos corseteros de, bueno, de profesión, de ilusión y de gusto. Estos días, pues voy un poco loca, voy ronca.
Perquè suposo que estàs acostumada a que tu preguntes als clients com estan, però aquests dies dedueixo que ells et pregunten com estàs tu.
Sí, estos días me preguntan y entonces ya está bien, ya era hora. Y claro, se han sorprendido todo el mundo. Dice, anda, que cómo eres de estar pensando a tomarlo de un día para otro. Digo, es que si no, vendré con el carrito andador, que voy a cumplir en un mes 72 años, y me veréis aquí con el carrito andador. Oh, dime. No puede ser.
Perquè jo no sé si t'ho han dit alguna vegada, però que aquesta veu que sentiu tan juvenil no es correspon amb l'edat que té la Carmen.
En un mes 72 años. Entonces me encuentro bien mentalmente, bueno, fantásticamente bien, espero que me dure mucho tiempo. Pero yo desde muy jovencita, desde los 14 años, yo ya trabajaba en una tienda de la Gran Vía de Madrid. No te voy a decir que era de lujo, pero sí un nivel alto. Y bueno, pues sí, con 14 años, que era muy aniñada, me cogieron, pues digo yo que algo venía en mí, y más vergonzosa que ahora.
¿Y en qué momento arribas a Menorca?
Yo a Menorca llegué por amor. Y vivo aquí por amor. Mi marido lo tenía que conocer todo el mundo, y a mí también, porque siempre he sido Carmen de la Tropical. Nosotros teníamos la Tropical.
El restaurant,
El restaurante y el bar, 37 años.
Comença abans el restaurant que aquesta botiga,
Sí, sí, sí. Empezamos con el señor Fernando Sintes, para el tío, para nosotros, que era el dueño de la Menorquina. Entonces sí que empezamos con él. Éramos mi marido y él eran socios. Ahí sí que empezamos a trabajar juntos, y hemos trabajado juntos 37 años y no nos hemos peleado. Así, ellos estaban en la cocina y yo en el restaurante.
¿Y en qué momento se deja sobre aquí?
Esto, pues fíjate, pues porque se hicieron mayores mis hijos. A mí me gustaba, no sé por qué, me empezó a gustar que esto era muy bonito, que tenía que ser un trabajo muy bonito, muy de, como el restaurante, que estás hablándole con la gente, oye, pues mira esto y tal y cual, pues esto está, pues esto lo mismo. Y entonces empezaron a hacer mayores, cumplieron 18 años, se fueron a estudiar los dos, y me sobraba tiempo, que podía estar todo el día, toda la noche en el restaurante, pero entonces mi marido dijo, pues mira, ¿sabes qué? Pues como que es tu capricho, pues lo hacemos. Y dejas de venir aquí. Pues no, señor, porque yo hacía mis cosas aquí y al mediodía me iba allí. Cuando terminaba aquí a las 8 también me iba allí. Es que soy muy inquieta. ¿Que terminas reventado? Sí, pero como yo siempre estoy bien. Empezamos porque con unas, siempre hacemos escapadas así muy llamativos. Siempre tenemos a los muñecos muy alegres ellos.
¿Cada cuán cambiabas la parada? ¿Cada mes? ¿Me han dit? ¿Potser cada cuán?
Yo qué sé, pues igual cada 10 días, 12 días y tal, y venga, ¿sabes? Luego sí que hacíamos pues los escaparates temáticos, o como se diga. ¿Los enamorados? Pues nosotros corazones. Navidades, siempre así. Y luego nos dio, pues llevamos muchos años, tenía las patas esas de las medias que estaban siempre sentaditas ahí, las sacamos en una silla menorquina ahí a la puerta, a la calle. Y eso ha sido, yo qué sé, medio mundo tiene que estar lleno de fotografías del escaparate nuestro y de las patitas sentadas. Un día dije, uy, esto no puede ser, tantas fotografías, venga fotografías. Y estaban mis nietos, que eran pequeños, tendrían 4 o 5 años. Y me dice, y digo, uy, Tony, a esto mi dependiente, le digo, uy, Tony, creo que vamos a regalar el género y cobrar las fotografías. Y allá que salieron los niños, porque estaban toc, 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 y dice, un euro, señor, un euro. Y uy, los niños, que
aprendieron rápido.
Me oyeron de decirlo dos o tres veces. Y un euro, señor. Dice, oye, que tus nietos, como había mucha gente, dice, que tus nietos han puesto un cartel de un euro la fotografía.
I en quin moment amplieu una mica el negoci? Perquè vau començar amb llançaria, però a poc vau començar a vendre articles eròtics, pot ser?
No, los ciclos eróticos han sido a raíz de un escaparate de esto de los enamorados. Estaban tan guapos ellos. Y como no se llegan con las manos, yo decía, es que ¿por qué no se...? ¿Cómo haríamos para que se juntaran las manos? Estos tienen que estar atados al amor, sí o sí. Pues le vamos a poner un trapo que teníamos de rojo de Navidad, de brillantes así. Las pusimos así ahí, envueltas, se las pusimos a los muñecos, ataditos al amor. Chico, a los dos minutos empezó a entrar gente. ¿Tienes esposas? ¿Tienes tal? ¿Tienes cual? Y dije, pues bueno.
Ahí viste un filón.
Sí, y dije, vale, esto es divertido, yo no sé, pero ya aprenderé. Y sí, y vendemos mucho. Bueno, a ver, nosotros no somos un sexto, se lo digo a todo el mundo, y es que es verdad. Pero bueno, empezamos con cuatro, con las esposas así. Entonces, pues bueno, es que si Satisfyer, que si juegos, no sé, juegos así, pues yo qué sé, que viene con un antifaz, con un tal, unas esposas, los rabbits estos, como le llaman, los vibradores estos que están ahora tan de moda.
A saber las cosas que te han arribado a explicar algunos clientes a tú, ¿eh?
Sí, ya he aprendido. Entonces cuando me dicen alguna palabra que tal, digo, pues perdóname, pero es que no sé lo que es. Pero es que no sé lo que es. No sé lo que es para que... Ah, pues no, mira, de eso no, pero te damos la página y
te lo traemos.
Y te lo traemos, o sea... ¿A ti te apetece un columpio? Pues divinamente, como el otro día. Pues nosotros te traemos un columpio, tú te lo miras, pero ten cuidado donde lo atas, porque como lo ates según dónde, pues igual se te viene el techo abajo.
Carmen, se os va a echar de menos. Y los maonesos trobaran a faltar el aparador.
El aparador, sí. Que tengo los muñecos en el paro ahora, pobrecillo, mira dónde están, ahí arrinconados, el pobre. Cada vez que paso le digo que... Estás en el paro, hijo mío. Estás en el paro, no sé qué voy a hacer contigo. Me lo voy a tener que llevar al porche de mi casa.
Carmen, quan tanques i animam els maonesos a venir a la botiga? Sí, perquè ho tens en liquidació ara mateix, eh?
Bueno, hemos empezado el lunes pasado, este, ¿no? El lunes pasado, así de loco, loco, loco. Y todo el mundo sabe que nosotros vendemos primeras marcas.
Tens decidit quin dia abaixes la persiana, Carmen?
Mi idea es el domingo, el lunes, como muchísimo el martes, porque luego tengo que recoger y tal, pero ya.
Carmen, gràcies per aquesta conversa. Aquest ha estat el nostre petit homenatge des de IB3 Ràdio, des del programa El Dia Menorca. Et desitgem una gran nova etapa i que siguis molt feliç.
Bueno, ya aprovecho porque gracias a todo el mundo, gracias a todo el mundo. Por haber estado tantos años con nosotros. De verdad, ahora ya no puedo hablar, que ya se me salen las lágrimas. De alegría, y de alegría y de nostalgia. Gracias a todo el mundo, de verdad. Y es que no puedo, ahora ya no puedo hablar más.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Venga.
Gracias, Carmen.
Ai, quanta emoció a Carmen i tot l'equip d'aquesta botiga Mangolín de Mo tan emblemàtica que es trobarà a faltar en el carrer. Jo hi vaig anar ahir i tenien dejuntada...
Què hi vas comprar, Clara?
Un parell de banyadors pel meu fill.
Sí, banyadors.
Sí, sí, un parell de banyadors, en sèrio, pel meu fill gran. Tenen banyadors, roba interior... I altres coses, com
altres
bé has explicat.
Que tu que no també... has comprat.
No, jo vaig comprar dels banyadors. Si t'ho diria, si hagués comprat qualsevol
sé,
altra cosa.
No ho dubto pas.
Vinga, va, com un anam, família, que ja s'acaba.
Anam... On anam?
Digues.
A Ciutadella?
Sí. Anam.
A la Casa de Cultura, perquè avui s'hi presenta la publicació L'obra poètica de Joan López Casasnovas. És un projecte de dos volums. El primer ja es troba a les llibreries i avui es presenta.
Queda el papel. Después de todo parece que
esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente y en la fiebre de tu beso mentiste serenamente.
I de cap allà que anam, cap a la Casa de Cultura en aquesta presentació tan especial, dedicada i en memòria a en Joan Francesc López Casasnovas, i nosaltres tornem demà. Com sempre, a partir de les 12 aquí al Dia Menorca. Fins demà, Pere.
Fins demà,
que vagi molt bé.
Adéu.
Estudiado simular fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón. Yo hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro. Perdona que yo no te crea. Me parece que es teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, porque fue tu mejor actuación de destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de vida, recuerdo tu simulacro. Perdona que yo no te crea, y me parece que es teatro.